Bueno, pues estem així a la plaça Jaume I, perquè avui, Xavi, l'educació pública pues, afronta a partir d'avui, exacte, una situació inèdita en els últims anys amb l'inici d'una vaga indefinida del professorat no universitari. Els sindicats educatius pues, mantenen no al paro tras considerar insuficient l'última proposta de la Conselleria d'Educació presentada en la taula de negociació del dijous passat. I per així, per a parlar de tota aquesta situació, m'acompanya Òscar Ramírez, que és part de l'Assemblea del Xabàs i també forma part de la coordinadora d'assemblees de la Marina Alta i de el País Valencià. Òscar, bon dia.
Bon dia. Com va, Xavi?
Bon dia, Òscar, què tal? Bueno, com porteu esta primera jornada de vaga?
Amb molta força i amb moltes ganes, perquè estem veient que si actuem units, fem a la conselleria li fem veure que existim. Això que és una cosa molt important que fins ara pensàvem que no... li fem propostes i com si no existisquerem. I ara cada vegada més va més, hi ha més fitxa. I d'això se tracta.
Òscar, per què s'ha arribat a una vaga indefinida? Què ha canviat, no?, per a donar aquest pas tan contundent?
Sobretot que la conselleria ha actuat unilateralment en molts temes. Va començar en el tema de la llengua, en la llei 1/2024 de llibertat educativa, sense consultar ni res per l'estil, al seu compte i riesgo, sense escoltar sindicats, i els sindicats porten molt de temps presentant-li les problemàtiques que existeixen en els centres educatius, que van des de les ràtios, van des de les situacions d'aglomeració de burocràcia, va d'estabilització de plantilles, va de defensa de la llengua, va també com d'inversions per a millorar els centres educatius, va de climatització i també va de pujada salarial en sentit de recuperar el poder adquisitiu.
M'agradaria preguntar-te sobre la taula de negociació del dijous passat entre els sindicats i la conselleria, que va acabar sense ningú acord. Què va ocórrer realment en aquella taula?
Jo, mira, me remeto a les paraules que va dir el meu company de l'STPB, Marc Candela, de que la conselleria se va prendre la taula com un paripé. És a dir, van allí a fer-nos veure que només pensem en el nostre sou quan estem pensant en tot el sistema, en 800.000 alumnes que entren tots els dies a les 8 o a les 9 del matí a centres educatius i tenen que ser atesos en les millors condicions possibles. I la conselleria ho pot fer. I va anar a presentar-nos una proposta de diners com enfocant tot el problema a que volen cobrar. Claro que volen cobrar, però volem altres coses més, que totes són importants.
Els sindicats sí que assegureu que les mobilitzacions com aquesta pues, sí funcionen, no? Perquè fins ara no existia ninguna proposta salarial sobre la taula. Considereu que la pressió, no, social està començant a incomodar a la conselleria, per dir-lo d'alguna manera?
Sí, perquè estan utilitzant d'hostatges a l'alumnat de segon de batxillerat en les seves preocupacions, que el professorat mai va abandonar a ningú alumne. Tenim clar que tenim que avaluar-los, però això és un conflicte i la conselleria té capacitat de sobre per a modificar les dades de les avaluacions, de dir-nos al professor què és el que tenim que fer en una vaga en el tema de l'avaluació, que ens ho ha dit genèricament. I clar, el professor, per exemple, ahir, el diumenge, va presentar en massa sol·licituds a les diferents direccions territorials per aclarir què han de fer el professor de segon de batxillerat perquè no siguin utilitzats l'alumnat i les famílies de segon de batxillerat com a hostatges en la negociació per part de la conselleria. Perquè el problema de que estiguem en una vaga indefinida el 11 de maig és que la conselleria no ha tingut voluntat en cap moment de negociar. I és a cop de fer pressió, a cop de fer manifestacions, a cop de fer vagues, quan la conselleria comença a donar-se compte de que existim. Però no només el professorat, l'alumnat del sistema públic.
Una de les problemàtiques, no, de les preocupacions, és que s'acusa, no, als sindicats de convocar aquesta vaga en el pitjor moment possible, just abans de la pau dels alumnes de segon de batxillerat.
Una vaga, qualsevol vaga, sempre els que estan en el poder sempre va dir que va mal, d'acord? La convoquen els treballadors de centres comercials en Nadal, és que va mal en Nadal. Home, els treballadors convoquen les vagues, primera, quan no hi ha hagut voluntat de negociació, i és una resposta legítima i està constitucionalment establerta. I després, no és que sigui el pitjor moment, és que no han tingut un altre moment abans, sinó a lo millor ja estaríem de vaga des del mes de març indefinida, saps? Que ahir també va haver un debat prou profund dins del professorat i començar en abril. aprofitant el 14 d'abril la celebració de la Segona República. Això va estar damunt de la taula. Ara ja és, imagineu-vos que la vaga se va convocar el últim dia possible, que era el 30 d'abril, 10 dies abans de l'11 de maig, comptant festius i totes aquestes coses. Com dient-li a la conselleria, per favor, fes una proposta com cal i no la convocarem. És a dir, la vaga no l'han convocat els sindicats per ordre de la conselleria.
Quin missatge, no? T'agradaria enviar a les famílies, als alumnes, als estudiants, sobre aquesta situació que temen, no? Que perjudique l'accés a la universitat?
Primera, no perjudique l'accés. Tota l'alumna de segon de batxillerat de tot el País Valencià serà avaluat en avaluació ordinària i en avaluació extraordinària. I després tindrà possibilitat de fer la pau en convocatòria ordinària i en convocatòria extraordinària. És a dir, que no se preocupen que això va passar. És a dir, que no és que no van anar a la universitat, van a tindre les mateixes oportunitats que qualsevol alumne de qualsevol territori de l'Estat espanyol.
Es parla també, bueno, has parlat tu abans, Òscar, sobre les aules massificades, els barracons, falta de personal, talls. Quina és la realitat exactament que estan vivint els centres?
Els centres estan vivint que hi ha aules en 30 persones, d'acord, en l'ESO, te parlo de l'ESO, però te podia parlar del batxillerat. Els alumnes, per exemple, que jo tinc de primer batxillerat, són molt conscients de com afecta que se'n siguin 34 en classe a ser menys de 30, perquè ells se donen compte de que entre que hi ha alguns, com jo també va ser així, de fer soroll en classe o xerrar, no? Això despista el professor. I, a més, quan som molt en classe, se monta molt el dedo. A més, hi ha en la nova llei de la LOMLOE, que és la nova llei de l'educació, és molt important la inclusió educativa. Què significa això? Que hi ha molts xiquets i xiquetes que abans que ho fem molt malament el sistema de portar-los a llocs separats del sistema educatiu tan qual, s'han inclòs dins de les aules. Però, clar, aquest alumnat necessita una atenció especial. I, clar, un únic professor en una aula de 30 en diferents situacions, que no vaig a parlar per una qüestió de privacitat de l'alumnat, no? En diferents situacions de com són, no dona abast. I no són no poden ser atesos mai en garanties si no se baixen les ràtios. Aleshores, si se baixen les ràtios, un professor en suport d'altres professionals pot donar-li l'atenció que se mereixen, com cal.
Òscar, bueno, mirant ja cap al futur, no? Fins a quan, no sé si he preguntat, però perquè és indefinida, no? Però fins a quan podria durar aquesta vaga?
Fins que la conselleria vulgui. És la única cosa. És a dir, la conselleria és, primera, la que va convocar la vaga indefinida, no fem-nos cas, i ara, si mos fa cas, la desconvoca ja directament.
Clar, seria, no? Què tindria que ferir, no? La conselleria per a vosaltres per a desconvocar la vaga?
Hi ha un document que s'ha fet, que s'ha signat per tots els sindicats i totes les assemblees i tot el rotllo, i atendré aquestes reivindicacions que estan dient. Clar, la conselleria té una cosa molt complexa, que és el tema de la llengua i el tema de la baixada de ràtios, no? Però així hi ha una cosa que han de tindre clar els oients. És a dir, l'excusa de que no hi ha pasta no és certa, perquè se poden acollir perfectament al nou sistema de finançació que ha oferit el govern central. I a més, que serien 3.000 milions i pico d'euros, a més se poden acollir a la mutualització del deute, que serien 1.200. És a dir, que diners, així l'únic que hi ha és falta de voluntat política per solucionar-ho.
Bueno, Òscar, finalment, com a titular, no? Creus que l'educació pública està pitjor que fa 5 anys?
Sí, molt pitjor. Perquè al professorat li estan carregant totes les contradiccions, tots els problemes que hi ha en la societat, i el professor té que fer front a diferents situacions de diferents alumnes que en casa a mi passen fam o no poden pagar el lloguer o són famílies en certes circumstàncies personals i, a més, en certes situacions individuals, i el professor dona tot el millor cada dia. És a dir, els centres educatius no depenen d'un conseller, una consellera o un inspector, depenen de tot el professorat que entre a les 8 del matí, i el professorat està fent un esforç enorme per a que el sistema funcioni. I clar, però necessitem que mos reconegui, que mos ajuden un poc més.
Bueno, Xavi, pues així sí. Està la situació.
Jo volia parlar en Òscar. Òscar Encens, no?
Sí.
Perfecte. Bueno, mira, la consellera d'Educació ha assegurat fa apenes uns minutets que si els sindicats volen tornar a negociar, vos convocarà com a més pronte millor. Consideres que n'hi ha voluntat per part de la conselleria o ho estan allargant per qualsevol motiu? També s'ha de fer el Consell, diguem que fa uns anys els professors... Clar, tornem a la mateixa, no? Juguen amb el tema dels sous.
Ja sé per on vas. Sí,
vos dient que en el govern del Botànic cobraveu menys i en ningú moment vos vau manifestar al respecte. Què li diries a la consellera?
Que això no és cert. Demà hi haurà manifestacions, demà hi haurà reclamacions, però la consellera obvia una cosa molt important, que hi ha hagut una pandèmia, hi ha una guerra en Ucrània oberta, hi ha una guerra oberta en Iran, que fa que l'IPC, però ja això no només ho noten els professors, no, la societat en general, d'acord, de que hi ha una pujada d'una inflació terrible. I el que potser fa 8 anys se demanava d'una manera, ara se demana d'una altra per el context històric. És que, a veure, és a dir, no és el mateix el que demanaven les 8 hores en l'any 1919 de lo que estem demanant ara. És a dir, la societat evoluciona, té contextos diferents i se responen a diferents conceptes. I després de les propostes de la consellera i de la conselleria. La conselleria té que anar en el conseller d'Hisenda, Rovira, al costat, per a que sigui les propostes creïbles, perquè així ja sabeu com funcionen tots els governs, les conselleries estan per administrar el seu àmbit, però sempre hi ha, igual com en els governs centrals, el Ministeri d'Hisenda, però així és la conselleria d'Hisenda. Mm. És la que té el poder central. I clar, el conseller que hi ha ara és el que teníem en educació que va fer lo de la llei de llibertat educativa. I tenim poques esperances. Ja. Fins que hi ha un canvi profundo de la perspectiva que tenen. Ja. Però bé, si vol negociar, jo crec que els sindicats estan ahí per a negociar.
Molt bé. Pues, Òscar Ramírez, demà de matí t'espero així al primer cafè per a que ens feu un breu balanç, no?, del que ha sigut aquesta primera jornada i de tot allò que aneu a parlar en l'assemblea, que també heu anunciat que va celebrar-se demà, i a veure què ens podeu avançar. T'agraïm molt que ens hagis atès als micròfons de Denia FM i demà seguim parlant de tots aquests temes. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per fer difusió de lo que fem.
Patri.
Xavi,
moltes gràcies.
Jo em quedé així, gràcies a tu, em quedé així un ratet i també ara a veure si podem parlar també amb els professors la següent hora, ¿vale?
Moltes gràcies. Ciao.
Adeu.